Baixen els fets delictius a l'Escala, només han pujat els robatoris a l'interior de vehicles. Les dades aportades pels cossos que intervenen en la gestió de la seguretat mostren un decreixement dels fets delictius respecte a l'any passat, amb excepció dels robatoris a l'interior de vehicles. Les xifres s'han donat a conèixer a la Junta de Local de Seguretat celebrada aquest dilluns. L'Ajuntament presenta un projecte d'acompanyament i orientació a la infància. Sota el títol Projecte 06, l'Ajuntament de l'Escala presenta una iniciativa municipal adreçada a les famílies i infants per donar suport, orientació i acompanyament durant la infància. Hi haurà atenció personalitzada, participació comunitària i xerrades informatives. El grup municipal d'Esquerra Republicana proposa polítiques útils pels escalencs i millorar el seu dia a dia, tot aprofitant que s'ha recuperat la capacitat de decisió sobre les zones blaves. En total són 5 propostes que busquen millorar la mobilitat i afavorir residents i empreses del municipi. L'Escola de Música recrea la Festa Major en una gran cantata de final de curs a la Sala Polivalent. Hi han participat les corals de l'escola, mestres i la colla gegantera de l'Escala. Nova edició del Mapa de Ball, on l'alumnat de segon d'ESO de l'Institut del Pedró ha representat un espectacle coreogràfic. L'objectiu d'aquest projecte educatiu, artístic i territorial és promoure i donar a conèixer la dansa contemporània entre els joves d'educació secundària. I en esports, el Bellcaire es planta a la final de la promoció d'ascens. El Bellcaire ha eliminat el Vallmoll Tarragoní a les semifinals de la promoció d'ascens a la segona catalana i s'ha classificat per la final. L'últim obstacle serà el Santa Perpètua de Mogoda. Els de Bellcaire són a 2 partits per saber a quina categoria jugaran l'any vinent. I el temps, petit canvi de temps, amb algun ruixat possible aquesta tarda i tramuntaneta. Demà afluixarà la calor. Fins aquí aquest butlletí d'aquest dimarts 2 de juny. Més notícies a les reemissions de l'informatiu. Res més per part nostra. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, una segona hora on ballarem jotes anant fins al Delta de l'Ebre. Sabrem a quines conclusions han arribat al Congrés Ocean Nice i acabarem el programa d'avui viatjant a Mallorca i coneixent un projecte que porta per nom Aliança Mar i Terra. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Al Delta de l'Ebre, en concret a Sant Jaume d'Enveja, per parlar sobre la 16a trobada de jotes. I per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. En parla amb el president de l'associació cultural Serra Bastall. Cel.
Sí, Marina, anem a parlar amb Agustí García, president de l'associació cultural Serra Bastall, sobre la 16a trobada de jotes que se celebrarà el dissabte 6 de juny a Sant Jaume d'Enveja. Agustí, benvingut a Arran de Mar.
Hola, bon dia.
Per començar, si et sembla, Agustí, explica'm-nos què és exactament esta trobada de jotes que fareu aquí a Sant Jaume, no? I quin paper té dins del calendari cultural del poble.
Bueno, la trobada la venim realitzant durant fa 16 anys ja, i el que consisteix és reunir el major número de pobles que podem per fer la trobada i demostrar a la gent el que és la nostra cultura i les nostres tradicions. Val? Aquest any pues, han sigut 9 grups ja, normalment són 11, 12, però bueno, per fetges de calendari i compromisos dels altres grups hem pogut acudir. La nostra intenció és poder tirar avant, continuar, i veiem que la gent del poble ens correspon molt. El dia de la trobada omplim la plaça de 23 de juny de gom a gom i allò és un gust veure-ho.
Clar, perquè al final el que representa, no, la Jota per al nostre territori és un, bueno, és un signe identitari nostre.
Pues sí. Sí, perquè és, diguéssim, la mà arrossegat dels avantpassats nostres i forma part de la nostra cultura i tradicions.
I així vosaltres ajudeu a preservar-ho.
Sí, ajudem. A més, portem un taller de jota al col·le, que ho ensenyem als crios, i fa 2 anys que hem fet també el taller de la jota per a adults, per a la gent que volen iniciar, doncs en dissabte a la tarda fem un curset de gent per a la gent, i sí, tenim bastanta correspondència, la gent ens correspon bastant.
Molt bé, perquè, claro, sense estos tallers, la jota, com s'aprens? A dir, o te l'ensenyen a casa, o sort d'estos tallers que aprens la jota, no?
Sort dels tallers estos, perquè el que fem és ensenyar-los a la gent el que nosaltres fem, i tot això perquè s'animin a formar part, perquè si no desapareixeríem perquè la gent, doncs, mos anem fent grans els membres del grup i, doncs, bueno, vas tenint baixes, però així d'aquesta manera però arrossegues crios, gent més gran i vas formant i aguantant el grup una mica així t'es viu, no? Que és el que interessa.
I tant, i a part d'este moment puntual que és la trobada de jotes on evidentment se balla la jota, hi ha altres moments durant l'any que es balla al poble?
Doncs pues sí, mira, diguéssim, a tots ara coincideix el dissabte fer una trobada de grups de jota i el diumenge la festa de la plantada, que també anem a ballar, al setembre doncs, fem la festa de la sega, també anem per festes del poble, per festes majors també solem sortir. I després a l'hivern solen fer la ballada solidària, que cada any va dedicat a una entitat o associació diferent.
I en aquests moments, és a dir, vosaltres com a associació, evidentment, sou qui balleu, però, per exemple, a festes majors, no s'anima més gent a ballar? Doncs
pues no, és el que costa. És el que costa. Ara, diguéssim, el dissabte, si quan fas la ballada final, que fas l'última peça, que invites a tots, la gent s'animen. Pues,
claro.
Però a festes del poble, això, ja no s'anima ningú. Sí, gent del taller, això que llavors sí que s'animen a sortir, però després gent del carrer de peu no.
Clar, perquè, bueno, és sortir, t'has de vestir, evidentment, a casa, no?, per a ballar, és una, has d'anar vestit típic?
Sí, has d'anar vestit en el traje típic de l'època. Nosaltres hem pensat més a un traje no, que era el traje de mudar, que és el dels diumenges i dies festius, i la intenció, doncs, és, allà ens posa festes de Sant Jaume, però diguéssim, doncs, depenent a l'acte que vas, doncs, portes una vestimenta o portes l'altra.
Molt bé. I com dies abans, Agustí, són 16 edicions d'esta trobada de jotes. Com ha evolucionat esta trobada des de que vau començar fins ara? Doncs
pues bueno, hem anat evolucionant molt bé. Molt bé, i a més els grups com els invites sempre estan interessats, diuen tots que sí, ja dic, inclús els que no poden per calendaris, els sap molt greu de dir, no podeu canviar la data perquè no sé com us aniria bé, però bueno, anem evolucionant molt bé, anem mantenint-nos molt bé, perquè això costa molt de muntar-ho i costa molts de diners, que ho he de dir-ho, sort de l'Ajuntament de Sant Jaume i de Diputació de Tarragona, que ens donen molt de suport, perquè si no, no podíem tirar avant. I després molts de col·laboradors, perquè la gent col·labora molt, ens ajuden, perquè si no seria impossible tirar-ho avant.
Ja, clar, heu de tindre un suport, no?, de l'associació.
Sí.
Econòmic, sobretot,
econòmic.
Que és lo, bueno, lo fundamental, sí. Malauradament. Molt bé. I, Agustí, quin públic assisteix ja a veure-us en esta trobada? Surt tot el poble, edats compreses entre algun específic o en general surt el poble bastant?
A nosaltres mos correspon, mos surt quasi tot el poble. Vale? Gent molt gran, perquè la gent gran els llama l'atenció, els fa recordar coses, sí. Les històries que es contaven els abans passats d'ells, però la joventut també surt a veure-mos. No els agrada molt participar, però surt a vore't. Surten a vore't. Això, pues, clar, pues, t'anima molt perquè dius, pues, bueno, almenys donem interès a la gent, no? Ja dic, la plaça 23 de juny, el dissabte l'omplim, però plena.
Molt bé. No, i així ha de ser. Per el que diem al principi, no? Per preservar la nostra tradició.
Sí.
Molt bé. I explica'm ben bé, a veure, quin serà l'itinerari del dia que teniu preparat per a aquesta 16a edició.
Pues bueno, nosaltres l'itinerari que tenim muntat és que a les 6 de la tarda sortirem en Cercavila des de l'Ajuntament de Sant Jaume, anem fins a la plaça 23 de juny, i allí iniciarem el que serà la ballada. Ve gent del Montsià, del Baix Ebre, ve gent de la zona del Maestrat, perquè sempre mirem de portar grups, diguéssim, de la banda del Maestrat, o de la Catalunya Central Podem, perquè clar, pues, així es fan intercanvis culturals i veus diferents coses, diferents vestimentes, els passos, els balls, les músiques, tot molt diferent. I és la intenció nostra, diguéssim, anem portant cada any pobles diferents, per això, per anar, que la gent del poble veguin que hi ha coses diferents del que nosaltres solen fer.
Perquè, clar, és el que dius, cada poble balla la seva jota.
Clar, és que diguéssim, a veure, Sant Jaume i Deltebre, és que sempre fico el mateix exemple, Sant Jaume i Deltebre, són dos pobles que, si no fos pel riu, serien tot un.
Serien tot un. Sí.
I els passos són totalment diferents. Passos, vestimentes, és que és tot tan diferent, ja dic, només tenim un riu al mig. Pues és molt diferent, o Sant Jaume i Amposta, no, perquè Amposta pues, és cap de comarca, i pues, també, els passos, vestimentes, és que és tot molt diferent. I llavors quan venen dies, hem de dir la part del Maestrat, això, Pinar, això, ja dius, molta diferència, és que hi ha molta diferència, molta. Entes, però la gent veuen les diferents coses que hi ha.
Totes són diferents, però per a que totes siguin jotes, tenen algo en comú, comparteixen algo en comú?
La música de rondalla. La música de rondalla, llavors pues, és el fil que t'unix, no?, a tots els altres. La música de rondalla, el so de les castanyetes, molts de passos, perquè sí, pues, al final que pues, molts de passos els tenim molt iguals, però ja dic, normalment el que ens uneix molt sempre és la música i la rondalla, tots.
I tant que sí. I per això, evidentment, hi haurà música.
Hi haurà, estirà la rondalla Suc d'Anguila, en Guardet i Sofia de la Ribera.
Molt bé, perquè clar, ells ja seran els encarregats de tocar la cançó de cada poble, també.
Sí, excepte Vinaròs, Vinaròs, les camaralles de Vinaròs, ells porten la seva pròpia rondalla.
Vale.
I després el grup de Càlig, ells fan música de dolçaina i caixa, vale? I també es porten la seva música. Però el demés, la resta de grups, tots anem en la mateixa rondalla.
Molt bé. Molt bé. I clar, és que és difícil, vull dir, al final.
Molt.
I quadrau tot, perquè clar, molt. Cadascú té les seues coses específiques i les seues diferències.
Jo a les meves companyes de junta, quan els dic al març, febre de març, faig, mos han de reunir, han d'organitzar la trobada. Ala, loco, d'aquí el juny...
Queda molt, no? Però...
No queda tant, perquè dic que has de contactar en tots els grups, en les rondalles, a fer la rondalla, sempre mos diuen, Agustí, si pot ser primers d'any a dir-me tot l'any, perquè clar, és que ells tenen molts de bolos també, a part
clar,
del nostre.
S'han d'organitzar.
I és organitzar-ho tot, després a més el pica-pica que fem per a la gent, doncs, ho has d'organitzar-ho, és que ho has d'organitzar-ho tot i dona molta, molta feina. Són moltes hores perdudes, són perdudes perquè no pots dedicar-te a res més,
claro.
Però clar, quan te fotes davant un ordinador a fer coses, ja ho saps, és que perds moltes hores, passes moltes hores i pareix que no hi has fet res ni avances. Yeah. Però bueno, quan acabarà el dissabte, llavors te queda satisfacció i dir, hòstia, doncs, vaiga bé.
Això t'anava a dir, de satisfacció i en les ganes que, evidentment, no perdeu mai per a tornar l'any que ve a fer-ho.
És que és això. L'important és això, és que tot el grup i tothom en seguida i la gent que m'ho ajuda en seguida m'ho diuen, a veure quan la feu? I vas pel poble i la gent, quin dia és? El dia de la ballada. Saps? La gent del poble t'ho pregunten, perquè s'ha de començar amb el juny, normalment sempre és el juny la nostra trobada. I la gent del poble fan, què? Enguany, què? Qui vindrà? Com ho fareu? Saps? O sigui, la gent s'interessa, perquè la gent t'acudeix.
Molt bé. Sí, la gent al final respon,
molt.
És bona senyal. Però, clar, me quedo una mica en el que em dius al principi, de que igual a l'associació vostra com a tal, joves no n'hi ha. Fa falta igual una mica de relleu, perquè al final passaran els anys i vosaltres parareu de ballar.
Mira, de el que és del taller de la Jota al Cole, han tingut la sort que enguany han hagut quatre xiquetes que estan entre els 10 6 anys, ja han pogut passar en el grup dels grans. Ja surten a altres pobles.
Molt bé.
I això pues, te dona una mica d'espenta i il·lusió. I diu, hosti, pues sí, tenim un petit planter, però tenim un planter detrás que ens va ajudant. I de l'escola d'adults també n'hi ha hagut dos que també han pogut ja passar a formar part grans. Per això, pues bueno, te motiva bastant a continuar i dir, pues bueno, pues los dissabtes a la tarda, pues perdo una horeta i mitja per fer el taller, però bueno, la gent me correspon, sí. Saps, tiren avant. I això pues, va omplir bastant.
Molt bé, i tant, si la gent s'anima, no?, poc a poc, més que sigui, però que us... bueno, que vinguin amb vosaltres al grup d'adults, diguéssim, al grup gran, perquè, clar, vosaltres com a associació, evidentment, organitzeu la trobada de les jotes, però després també sortiu, aneu als altres pobles a ballar.
Sí, diguéssim, quan nosaltres anem a les trobades, sempre diem que és un intercanvi, no?, quan tu invites, després t'inviten.
Claro, i tu has d'anar, si et venen, vas.
I tens que anar.
Claro.
No sé si tindrà un compromís més important o alguna cosa, i hòstia, doncs pues mira, pues jo he donat la paraula pues, com el mateix diumenge que tenim la festa de la plantada del senyor, més si et diguessin alguna cosa, que ens ho van dir per el diumenge a la tarda, anar a la Sénia. I van dir, hòstia, impossible, perquè pel matí, dissabte la trobada nostra, diumenge matí plantada, diumenge a la tarda, impossible. És
yeah.
Que no
és evident, no...
No pots, i tots treballem, i a veure, pues, és impossible. Però si, normalment anem a totes les trobades, a tots els llocs que ens inviten, solem anar sempre a tots. I el bonic d'això és que la gent, els grups mos menegem, saps? En si mos preocupem de dir, pues bueno, com és que enguany pues, no l'heu fet, o com és que número ho heu dit, saps? Estem preocupats perquè són, diguéssim, llocs que sempre anem i mos trobem sempre. I sempre normalment mos solen trobar els mateixos grups.
La mateixa gent, no?
Sí.
Sempre passa això, eh?
Sí.
I com és la vestimenta típica del Sant Jaumeros per a ballar la jota?
A veure, la vestimenta típica del Sant Jaumeros, diguéssim, per a ballar la jota tenim... Ja dic, tenim diferents trajes, no? Tenim el traje de Junquet, que és el que portem per el dia de la planta, el dia de la sega, que és el traje típic d'anar a fer les feines a l'arròs. El de la dona pues, porta baix el calçó, porta una enagua, la faldilla, la falda i una blusa. I després portem un barret de palla. I els homes portem un pantaló, una camisola i una faixa. Però després el traje de jotero, el de jotero que nosaltres diem, que és el de ballar, pues, era el típic d'aquí, no? Que era el claridol. Antigament aquí la gent de ben jovenet ja portava ben dol i anava tota la vida de dol. I és una falda en blanc i negre, vale? El claridol que diem, que és un negre molt trencat, i llavors porten la blusa blanca i baix porten la enagua i la faldilla, les dones, i el barret. I a l'hivern porten una mantilla ficada feta de llana.
Uh-huh.
I després el traje de muda, que és el que van recuperar l'any passat, van fer-nos una falda que és una roba endomassada, que el fondo és negre i damunt és un marró dorat, perquè van voler un color terrós per respectar la nostra terra, el color de la nostra terra,
uh-huh,
que és un color molt marró. I és el traje de muda. O sigui que, clar, per a cada acte pues, tens una vestimenta molt diferent. I per a cada dia, diguéssim, que antigament se feia. Antigament tenien dos mudades, que era el dia la rabeta de ballar i la roba pels fins de setmana, els diumenges a la missa.
El diumenge a la missa, sí.
No tenien res més. Pues nosaltres hem recuperat una miqueta totes les tradicions aquestes.
Molt bé. És que veig tu com canvia, és que la vestimenta inclús, perquè, bueno, en molts pobles és lo típic que van en lo faldellí i el manto. Vull dir, és que és molt diferent tot.
Molt, molt diferent. Ja et dic, és que és molt diferent, inclús et dic, si veus a Sant Jaume i a Deltebre, és que mos canvia molt la roba de vestir. Molt. És molt diferent.
Uh-huh. I a part d'això, per exemple, les dones porten alguna joia o perquè com que van així més de, no ho sé, de pageses, igual és més modest en aquest sentit.
No, les dones solen portar la seva joia, però sempre busquem que siguin les joies no deixin més tirant a la part, diguéssim, la plata vella,
uh-huh,
més antigues, vale? Solen portar les arcades, un brotxa al mantó davant,
uh-huh,
i detrás se n'hi porta un altre que és el que aguanta el mantó des perquè no els caiga. I després ja no solen portar alguna gargantilleta, però poc. Perquè antigament de joies no se'n tenien moltes tampoc.
Clar, clar. Això tens tota la raó del món. Això tens raó. Molt bé. Bueno, i clar, ja mos has anat explicant una miqueta, no? Des de l'associació, durant l'any, tots els moments puntuals que sortiu a... Bueno, que actueu al final al poble i que aneu fora del poble i tot això en aquest objectiu, no? Per mantenir viva la tradició, una tradició molt característica d'aquí de les Terres de l'Ebre, com és la jota.
Pues sí, mantingueu viu i jo animo sempre a tothom i quan a festes mos trobem l'associació de joves, faig animeu, han de fer alguna cosa i diuen sempre que sí, però a l'hora d'editar la joventut doncs no.
Yeah.
S'animen molt, sí, doncs ho batirem avant. I al final doncs no. Però bueno, de tot sempre hi ha algú que s'interessa i si no ara doncs a mi d'aquí 10 anys, quan tindran 20 i pico o 30 anys, potser doncs diuen, però ara provem-ho, que doncs ja perdem més la vergonya. I és això, però bueno, estem contents perquè de moment ja dic, estem molt apoyats per tothom i la gent té molta il·lusió de veure-mos i quan sortim al poble ens sí, de sortir a veure-mos.
Molt bé, molt bé, pues així ha de ser. Crec que igual només mos queda convidar la gent per a qui vingui este dissabte a la plaça 23 de juny.
23 de juny a les 6 i mitja de la tarda, allà estem esperant-los i se passant una tarda molt bona. Molt divertida i en coses molt boniques.
Uh-huh. I per acabar, una pregunta que jo sempre tinc dilema. Jo ho tinc molt clar, la meva resposta, però hi ha dilema aquí. Jota o jota?
Per a nosaltres és jota.
Molt bé.
Jo ho sento molt, nosaltres parlem d'aquí el territori,
uh-huh,
i nosaltres hem ballat la jota.
Estic en tu.
I això de la jota, per mi, crec que ho diguem potser més de la part de Tarragona cap amunt.
Sí.
Però nosaltres aquí hem ballat la jota.
I som joteros i joteres.
I som joteros i joteres.
Correcte. Molt bé.
Nosaltres sí.
Així ho deixem, Agustí. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa i que vaigo molt, molt bé esta trobada, esta setzena trobada de jotes este dissabte a Sant Jaume.
A vosaltres per la invitació.
Doncs, Marina, una cita molt necessària per preservar la nostra cultura.
Una trobada important. A veure si t'animes a ballar alguna jota. Tu també, Cel. Moltes gràcies. Canviem radicalment de tema, anem al mar un altre cop i fem aturada a les costes del Garraf perquè el Congrés Internacional Ocean Nice ha conclòs oficialment després d'una setmana de conferències en què més de 200 experts en contaminació acústica als oceans s'han trobat per l'Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú per posar en comú l'estat dels ecosistemes marins. Carla.
Sí, l'edició d'enguany ha comptat amb discussions i ponències sobre les dades recollides per centres d'investigació de tot el món, però també amb la posada en comú de noves tècniques i instruments per a l'anàlisi dels efectes del soroll de l'activitat humana als oceans, com són la navegació de grans vaixells, la construcció de parcs eòlics o l'extracció de recursos. Aquests efectes resulten especialment nocius per a espècies poc evidents, com són el fitoplàncton o la posidònia, però l'Ocean Noise conclou amb una anàlisi clara. Cal exigir a la indústria marítima mesures per minimitzar l'impacte acústic als oceans. Així ens ho va fer saber en Michel André, impulsor de l'Ocean Noise i membre del LAB, el Laboratori de Bioacústica Aplicada de la UPC. Aquesta és la conversa que vam poder mantenir amb ell durant la jornada de clausura de l'edició d'enguany.
Muy bien, Michel, pues primero de todo te pido que nos hagas, antes de hablar de resultados, una valoración de asistencia, del trabajo que habéis podido hacer, una valoración general de cómo ha ido este Ocean Noise.
La cuarta edición de Ocean Noise, la primera fue en el 2015, la segunda 17-23, esa es la cuarta vez, pues ha reunido 240 expertos a través de todo el mundo, 25 países, que nos hemos reunido durante una semana para debatir sobre la problemática del ruido asociado a actividades humanas en el mar. Es una amenaza que pesa sobre el medio marino, es una amenaza invisible, no podemos ni siquiera oírla, nuestro oído no está hecho para oír por debajo del agua, por tanto es la tecnología que nos permite haber descubierto hace unos 40 años esta problemática que ahora se ha convertido en la amenaza mayor que pesa sobre los mares.
Mayor, o sea, los datos que nos dicen ahora para que digamos, ¿no?, que es la amenaza mayor.
Es la amenaza mayor, mucho más importante que el plástico, que él sí sabemos que existe porque lo vemos, la contaminación acústica no se ve, pero es la que mayor pesa sobre los océanos porque se encuentra en todos los rincones, no hay ninguno que se libre de esta exposición. Las propiedades físicas del agua hace que el sonido se propague 5 veces más rápido que en el aire y a distancias increíbles de cientos de kilómetros. Por lo tanto, una actividad que produce ruido en Barcelona se va a captar en Baleares inmediatamente.
¿De qué tipo de actividad estamos hablando que afecta, que digas que afecta, ¿no?, gravemente al mar?
Todas las actividades humanas, que sea el transporte marítimo, las maniobras militares, la construcción de parques eólicos, produce ruido. Todas las que conocemos en el mar producen ruido. Cuando se invirtió esta energía, esos esfuerzos en crear estas tecnologías, estas habilidades, no se pensó que el ruido podía tener este efecto tan negativo sobre los océanos. Ahora es una realidad, es por eso que estamos aquí durante una semana para debatir no solamente qué tipo de actividad hace ruido, cómo lo hacen, pero las soluciones para llegar a cohabitar con el mar, porque sabemos que si seguimos de esta forma, el mar va a llegar a un punto de ruptura, estamos muy cerca de ello, por tanto tenemos que adoptar unas medidas para controlar este ruido y hacer que las actividades económicas no sufran justamente de este impedimento.
Entiendo que en este sentido van a ir las conclusiones de este Ocean Noise.
Las conclusiones van a ser de dos tipos. La primera, sobre la cual estamos a comunicar, es que al principio pensábamos que los que sufrían más de esta contaminación acústica eran las ballenas y los delfines, que sabemos que tienen una actividad acústica muy importante, por tanto, una sensibilidad mayor que las otras especies. Pues en nuestros últimos años hemos dado cuenta que las especies menos visible, menos emblemática, el plancton, las plantas, los invertebrados, incluyendo los corales, sufren de esta contaminación acústica, quizás incluso con una mayor magnitud que los propios cetáceos, porque los cetáceos se alejan rápidamente de la zona contaminada, mientras que las plantas no se mueven, los corales no se mueven, y los cefalópodos, por ejemplo, se quedan en la misma área. La dosis acústica que reciben es mucho mayor. Por tanto, ese primer realmente mensaje, toda la cadena alimenticia del mar sufre de la contaminación acústica. Es una realidad. La buena noticia es que, a la diferencia de otras fuentes de contaminación, como puede ser el plástico, una vez que se apaga la fuente, sonora se apaga sus efectos. Por tanto, hay mucha esperanza de que consigamos disminuir estas fuentes. Pero para ellos queremos hacer un llamamiento de exigir a la industria o a las industrias que trabajan en el mar de asociar en todas sus actividades un componente acústico que permita controlar el ruido que producen. Eso ya no es una recomendación, es una exigencia que vamos a hacer como comunidad internacional que trabaja sobre los asuntos del ruido en el mar.
Hablas a nivel internacional, a nivel catalán, ¿tenéis alguna propuesta pensada que hacer o a nivel español?
La propuesta que estamos haciendo, que no es una propuesta, es una exigencia, alcanza a nivel, evidentemente, catalán, español, europeo y es mundial. O sea, no hay una región que debe hacer más que la otra, tiene que ser a la vez y es un esfuerzo global. Por tanto, esta exigencia, este llamamiento que vamos a hacer es hacia el planeta.
Y entiendo también que no solo a las empresas, sino también a gobiernos para aplicar normativas que reduzcan este ruido, normativas más estrictas, ¿no?
Sí, el problema que tenemos es que los datos científicos van mucho más rápido que las normas o que las leyes que la espada. Por tanto, si esperamos a tener una ley que contemple todo lo que estamos poniendo ahora mismo de manifiesto, dentro de 3 años, en la próxima edición de Ocean Noise, en el 2029, estaremos exactamente igual que estamos ahora. Por tanto, no hay tiempo que perder. Estamos cerca de un punto de ruptura y, por lo tanto, tenemos que tener una acción inmediata. Actuar ya. Y sabemos cómo hay que hacerlo y es una exigencia que tenemos.
Uh-huh. Y una última pregunta muy rápida. A nivel de Mediterráneo, el estado del Mediterráneo en todos estos estudios que estáis haciendo sobre ruido en relación a otros mares del mundo, ¿cómo dirías que está?
El Mediterráneo no se libra de la presión humana, de la presión externa, que además se añade con el cambio climático. Por tanto, estamos viviendo una situación, es la primera vez que estamos viviendo lo que está pasando. Por tanto, la presión humana que se asocia con el cambio climático que estamos viviendo hace que el Mediterráneo sea una de las zonas en el mundo que sufre más de esos cambios y esas presiones. Pero no es el único. A nivel global, todos los mares, todos los océanos están sufriendo de la misma manera. Por lo tanto, de nuevo, una acción inmediata, una exigencia que las industrias tengan en cuenta este componente.
La convenció celebrada a Vilanova és la més important a tot el món pel que fa a l'estudi dels impactes acústics en les espècies marines i compta amb el lideratge del Lab de la UPC, un centre d'investigació que és líder en l'adquisició i anàlisi de dades en aquest àmbit de la investigació oceanogràfica. En aquest sentit, vam aprofitar la jornada per parlar també amb Marisa Zaragoza, directora de la UPC de Vilanova, i que ens expliqués què significa per a la universitat comptar amb laboratoris d'investigació com el LAB i amb un congrés com l'Oceanois a casa nostra. L'escoltem.
Bé, per a l'escola és un fet que valorem molt, per a la UPC de Vilanova, perquè hem de pensar que el laboratori d'aplicacions bioacústiques, que per cert, liderat per el Michel André, però que està composat per un grup d'investigadors multidisciplinars, hi ha biòlegs, hi ha enginyers, hi ha matemàtics, hi ha físics, llavors, aquest laboratori, ara fa res, crec que fa 2 anys, vam celebrar els 20 anys. Per tant, és un laboratori que sempre ha estat situat aquí, no? A Vilanova i la Geltrú, i a nosaltres ens enorgulleix molt, perquè demostra que no és necessari que totes les coses estiguin centralitzades dintre de la gran capital, no? Per a que les coses funcionin bé. I llavors, com és un laboratori i el professorat és professorat nostre, doncs sempre els acompanyem, i l'Oceanois en particular, que és un congrés internacional en temes d'acústica marina, el principal, ja el va portar per primera vegada, el va organitzar el Michel aquí a Vilanova, i ell va dir que sempre se faria a Vilanova, perquè aquests congressos normalment es van canviant, no? de ciutat, inclús de país, no? Però ell sempre es va empenyar molt i ha treballat molt per a que sempre es faci aquí a Vilanova. Aquest any ha estat la 4ª edició, això es va parar només per al tema de la Covid, va ser l'any que no se va poder fer, normalment es fa cada 3 anys, són congressos que porten a molt, que arrastren a molta gent, i esta vegada és l'any, és la 4ª vegada que s'ha inscrit més gent, s'han inscrit de l'ordre de 250 persones, però clar, la gent que ja coneix Vilanova d'altres vegades, vull dir, estan tots els hotels plens, també hi ha molts apartaments agafats, i això, clar, dona una visibilitat de la ciutat, tot i que, a veure, amb aquests dos temes, Vilanova ja està molt ben situada, perquè ja dic, són 22 anys de treballar amb això, no?, i de fer moltes coses a nivell mundial, però una vegada més. I esta vegada em comentaven que, bueno, han sigut 13 sessions, que s'ha apuntat moltíssima gent, que han vingut inclús famílies, perquè ja veus el temps que està fent, no? La gent té moltes ganes de veure aquesta ciutat que està tan a prop de Barcelona que arribes tan bé, no? Està tan ben comunicada, i un èxit rotund, un èxit rotund. I l'objectiu que hi ha al darrere de tota aquesta temàtica és poder concloure, no?, arribar a unes conclusions que després es puguen traslladar al govern i a les institucions, que realment són els que prenen les decisions, per a veure si es pot trobar un equilibri dintre dels oceans, no? Perquè, a veure, està molt bé, la tecnologia avança molt ràpidament i es fan moltes coses dintre del mar, però no hem d'oblidar que hi ha molta vida dintre del mar, no? I també aquests éssers que estan allà necessiten tot el nostre respecte, no? I nosaltres també la temàtica ens agrada molt, perquè clar, cau dintre de la tecnologia. Nosaltres tenim el grau també de Ciències i Tecnologies Marines, que també fem moltes coses, i ens va molt bé dintre de la UPC Vilanova tenir aquest congrés tan important. Ja dic, promoció, perquè des del moment que es visibilitza tant la ciutat, de sobte també es veu la universitat, no?, la nostra escola, i després la temàtica que es tracta, que és una temàtica de sostenibilitat, de compromís, que és el que jo sempre dic, no tota l'enginyeria ens agrada, sinó ens agrada l'enginyeria compromesa amb la societat, no?, i que ens permeti avançar per en una bona línia, no? I aquesta, per suposar, tot i que siga dintre del mar, és la que fa que a la llarga, poquet a poquet, no?, perquè ja saps que aquests temes costen moltíssim, si ja costen aquí, a la terra, imagina't allà dintre, poquet a poquet puguem avançar i trobar aquest equilibri, de manera que les empreses, perquè també hi ha moltes empreses en este congrés, les empreses puguen fer arribar els seus compromisos, però també respectant la vida dels oceans. Nosaltres ja tenim l'última part dels estudis del grau de Ciències i Tecnologies del Mar, i tot això, tota la part del soroll, ja ho tenim dintre del nostre pla d'estudis. Llavors també que els nostres estudiants puguin gaudir de totes aquestes coses, doncs és que ho tenen a casa, no? I tot arrastra, és que una tot porta, perquè des del moment que venen tants investigadors i tantes empreses de tot el món, pues els contactes ja estan fets, no? Ja estan fets. A part de que, clar, després, clar, aquí al laboratori hi ha una base de dades que és la més important a nivell mundial. Vull dir, aquí es tracta de recollir dades i dades i dades i dades actualitzades. No se pot presentar cap article ni cap ponència ni accepten res a aquest congrés si no són dels últims 6 mesos. Per tant, les dades són boníssimes i estan totes aquí, les tenim a casa nostra. Bueno, vam tenir molta sort en el seu moment, per lo que fos, el Michel va arribar a Vilanova, es va enamorar de Vilanova, es va voler quedar a Vilanova, i és una riquesa en temes de la sonoritat, no? Molt, molt important. I també és que, ja dic, tot el que està, nosaltres ho lliguem molt, tot el que siga l'app amb Sarti, no?, que són les dues grans potes que tenim en temes marins, i bueno, hi ha molta, molta connexió, i intentem que els estudiants ho vegin, i que si en algun moment determinat estan interessats en entrar, no?, alguna tesis doctoral, continuar estudis, pues bienvenidos. Molt bé, està molt bé.
La propera edició de l'Oceanois està prevista, com de costum, per d'aquí a 3 anys, el 2029.
Ara Sí, recta final del programa d'avui i agafem avió anant fins a Mallorca perquè volem parlar sobre un projecte que ha sorgit. Es tracta de l'Aliança Mariterra, que treballa en xarxa amb diferents projectes per connectar la terra i el mar. En volem conèixer més detalls amb un dels seus responsables, Jordi Oliva. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Escolta'm, Aliança Mariterra, podem definir-ho que sou un conjunt d'entitats, no?, d'alguna manera?
Sí, és un conjunt d'entitats que neix, bueno, una mica innovador, una mica diferent, perquè estem per primer cop unint iniciatives i projectes de mar, tant marins com terrestres.
I com sorgeix la idea de crear tota aquesta organització i d'unir aquests projectes?
Bé, doncs és una mica el que històricament, no, des del tercer sector ambiental s'ha treballat, diguem, de forma, no, normalment fragmentada, pensant en mar i terra i també en diferents àmbits. I diguem que els reptes ambientals als que hem de fer front i reptes ambientals i socials als que hem de fer front són complexes i diguem que no es poden resoldre des de les entitats, diguem, individualment. Llavors, una mica l'aliança neix per fer front, diguem, de forma coordinada als diferents reptes que tenim per davant.
Mm-hmm. Podem dir que acabeu pràcticament de néixer, no?
Bé, ens acabem de presentar, diguem, al públic, perquè diguem que l'Aliança Mariterra neix ben bé a 2020-2021, quan ser les primeres converses, i el grup motor actual porta treballant des de finals de 2022. Sí que són 4 anys, ha sigut 4 anys de treball des de l'ombra i ara ha sortit a la llum.
Entre altres coses, parleu, per exemple, de regeneració agroecològica.
Sí, part de les entitats treballen molt amb, per exemple, amb agricultura ecològica, amb tècniques regeneratives, i això ho lliga molt, no, amb la salut dels ecosistemes i sobretot la salut o la qualitat de les aigües que d'escorrentia o les que es filtren als aqüífers, per tal de millorar-ne, diguem, la qualitat, que no hi hagi tanta presència d'agroquímics o de fertilitzants, de pesticides, per exemple, a través de promoure, diguem, aquesta agricultura ecològica.
Uh-huh. En quin estat es troba la zona de Mallorca, tot això, aquest tipus d'agricultura?
Aquí a Mallorca hi ha el 25% de la producció d'agricultura ja estan treballant en ecològic. Diguem, i nosaltres, una de les entitats dins del grup motor, que és l'Associació de Productors Agroecològics de Mallorca, concentren ben bé el 60% d'aquesta producció. Llavors, és diguem, un producte que, bueno, des de la pròpia entitat, per exemple, s'ha promogut molt el conscienciar i l'educar la importància, no?, de poder demanar cada vegada més productes d'aquest tipus i, sobretot, que sigui un component local. I llavors et diria que, doncs, això, que és un sector que va creixent de dia a dia.
Mm-hmm. D'alguna manera, com es pot contribuir a la regeneració dels ecosistemes terrestres i a la vegada marins? Té sentit que s'uneixin, que hi hagi aquesta unió?
Clar, és un exemple molt fàcil i és una mica el resultat també d'aquest primer projecte pilot blau que n'hem anomenat. Ha sigut, per exemple, promoure, no?, que hi hagi aquesta transició d'agricultura ecològica amb més de 30 finques aquí al nord de Mallorca. I el que ha fet és que millorin les qualitats de les aigües que arriben, diguem, a través d'aquestes aigües d'escorrentia que arriben a la mà, i el que aconseguim és, per exemple, que les entitats marines que estan treballant amb replantació de Posidònia, per exemple, doncs una de les pressions més importants, no?, que serien aigües contaminades, doncs ja estem mitigant una part important a través de, no?, l'eliminació de nitrats i fertilitzants que puguin arribar per aquestes aigües. Llavors, una mica, és el que es promou des d'Aliança, no com dos mons separats, mar i terra, sinó tot el contrari, estan interconnectats i diguem que el que posem en valor o el que busquem, no?, és recuperar aquestes funcions ecosistèmiques, un sol sa, una terra sana, que pugui absorbir les aigües, que pugui passar aigües aquífers, que tinguem realment un ecosistema més funcional i no tan saturat.
Explica'ns una miqueta millor, perquè la gent ho entengui, de què ha anat aquest primer projecte que ara comentaves.
Doncs bé, el projecte Pilot Blau ha sigut com el primer laboratori a escala real de regeneració, aplicant un model des del cim de la muntanya fins al fons del mar. Llavors hem treballat una estratègia, diguem, triple, actuant simultàniament en reforestació de Posidònia oceànica, la Posidònia, la nostra joia al Mediterrani, i treballant a la vegada en promoure i capacitar doncs, transició cap a tècniques d'agricultura ecològica i tècniques regeneratives. Llavors això han sigut en finques doncs, que es troben, diguem, doncs, en properes als torrents o les conques d'aquests torrents, i en paral·lel també s'ha treballat amb solucions, diguem, basades en la natura per ajudar a depurar doncs, aigües grises, aigües residuals. Això les nature-based solutions tan famoses ara és temes i principis que des de la permacultura, per exemple, es porten treballant des de fa molts anys. Llavors, davant de tot això, doncs, es complementa amb tota una sèrie d'activitats d'educació i divulgació ambiental, però diguem que amb aquest projecte pilot doncs hem après no, a començar a dissenyar projectes conjunts que uneixin mar i terra, i aquest ha sigut un molt bon exemple i molt clar.
D'alguna manera podem dir que heu plantat fragments de Posidònia.
Sí, hem replantat més de 260 fragments dins d'aquest projecte, i el que es fa, i en l'episodi que estem ara, no es tracta de fer replantacions a gran escala, sinó d'aconseguir entendre quines són les, bueno, a través de mètode científic, d'aconseguir entendre quines són les tècniques que millor suporten els, bueno, que tenen més major índex d'èxit a través d'un estudi estacionals o de diferents o de quines zones es replanta per tal de, en un futur, poder plantejar replantacions a gran escala. Però diguem que el que es posa més intenció ara mateix és en mitigar les pressions que estan danyant aquestes posidònies, perquè no, aquestes praderes de Posidònia, perquè no té cap sentit intentar replantar si no aturem, diguem, d'origen tot el que la malmet.
Una de les causes que la malmeten és les embarcacions, però també hi ha una altra causa que és de més difícil control, que són les onades de calor.
Correcte. L'estrès que s'ofereixen aquestes plantes, quan, ja hem vist ara, no?, que ja estan rosant els 25 graus en aigües de superfície, les zones de calor és l'única pressió, diguem, que no podem regular. Tot i així, això es considera a l'hora d'escollir a quina profunditat es replanten, no? En quina profunditat podem com invertir més esforços a replantar. Però clar, a banda d'això dels fondejos il·legals, doncs tenim, diguem, una part molt, molt rellevant en què puguem millorar la qualitat de les aigües que arriben a aquestes praderes de Posidònia.
En aquest sentit, ja s'havia replantat Posidònia, ja se sap, no?, d'alguna manera, que aquesta Posidònia, un cop la replantes, continua vivint.
Sí. S'aconsegueix. Sí, s'estan aconseguint bons resultats a través de diferents tècniques. El tema és quina eficiència o diguem, quines superfícies aconseguim garantir amb èxit que seran replantades, perquè si estem pensant replantacions a gran escala o que aconsegueixin mitigar avui per avui el ritme amb el que estem perdent aquestes praderies, doncs ens dona que pensar, no? Però sí, actualment les tècniques estan funcionant i s'està avançant molt, però és això, és un tema que puguem solventar o afrontar per les dues bandes, tant de les pressions com de la pròpia regeneració d'ecosistema.
També heu fet una cosa molt, comentaves abans, que és la realització de noves finques regeneratives.
Correcte. Hem treballat amb més d'una trentena, dins d'aquest projecte Pilot Blau, s'ha treballat amb més d'una trentena de finques perquè transicionessin cap a l'ecològic. Transicionar cap a agricultura ecològica vol dir deixar de fer servir els insums i tota la sèrie de fertilitzants, de pesticides, tots aquests ús d'agroquímics es deixa de fer servir, i el que suposa immediatament una millora a totes les aigües d'escorrentia. Però és que a la vegada, quan estem Sí, anem una mica més enllà i s'inclouen el que se'n diuen tècniques regeneratives, que el que no estem medint ja solament a la quantitat de pesticides que apliquem al producte, no? a la producció, sinó que estem millorant com la biodiversitat de l'entorn d'aquesta plantació, estem millorant, diguem, la quantitat d'aigua que s'aconsegueix infiltrar al sol perquè estava en terres menys compactades. Hi ha tot un seguit d'índexs que s'aconsegueixen millorar i que ja, diguem, que fa que, bueno, que se'ns sumen, no?, a tota aquesta connexió i visió més integral de l'activitat de la pròpia finca. Com dic, promoure pol·linitzadors, per exemple, això s'aconsegueix mitjançant, no?, deixar de fer tot aquest ús de tots aquests químics. Llavors, és com que hi ha molts guanys no tan evidents de primeres que s'estan aconseguint a través de transicionar cap a aquest model d'agricultura ecològica amb tècniques regeneratives.
I ha sigut difícil aplicar-ho en finques a aquest model, a aquesta transició?
No, perquè realment comptem amb els majors especialistes que capaciten i es dediquen a fer tota la part aquesta tecnificació, però el que és més el guany que veuen, diguem, els productors al curt termini és que estan estalviant, no? I ara, amb el context mundial en què ens trobem, que estan pujant els preus de fertilitzants, etc., quan apliques aquestes tècniques estàs deixant d'haver de dependre, no?, de certs proveïdors. Llavors, diguem que ara és un bon moment, hi ha un moment d'obertura i de cerca de canvis per part de productors que també està acompanyant a que cada dia siguin més finques que estiguin optant per aquests models.
Mm-hmm. No sé si també ha sigut difícil poder reunir totes aquestes entitats, arribar a punts en comú, començar a treballar en aquest projecte.
Bé, diria que aquest ha sigut el repte més gran. Ja, com mai comentat, no? Havíem començat a finals de 2022 amb aquest grup motor i vam iniciar el primer projecte pilot el 2024 i diguem que hi ha hagut molt de treball intern tant per la pròpia governança de l'Aliança com per començar a traçar el que serà un pla de regeneració a escala de territori. O sigui, no només tractem, diguem, el retorn propi natural, no, de moltes d'aquestes intervencions, sinó també el retorn econòmic, social o d'inspiració a la pròpia societat. Llavors, diguem que la feina més potent d'aquest grup, a part dels projectes d'aquest primer projecte pilot blau, ha sigut traçar aquesta proposta de fulla de ruta que a partir d'aquesta tardor començarem, diguem, a desplegar amb els diferents actors de l'illa. Això és, diguem, la feina o el repte més important que hem aconseguit sobrepassar.
Uh-huh. I ja per anar acabant, perquè se'ns tira una miqueta el temps a sobre, no sé si esteu oberts o hi ha converses perquè assumin més organitzacions, perquè es vagi ampliant al final.
Sí, el que comptem és un cercle de col·laboradors ara mateix, d'entitats que han estat pendents d'aquest procés i es preveu també en les següents passes per començar a desplegar aquesta proposta, començar a integrar, diguem, aquestes diferents entitats. Al final, tota la feina feta fins al moment prové d'aquest grup motor i ara estem trobant maneres de començar com a encaixar diferents els interessos i capacitats de diferents entitats.
Perfecte, Jordi, doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda aquí a Arran de Mar.
Gràcies, vagi bé.
Les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts a les càpsules del mar, un dia més, un espai on coneixerem de primera mà el cetaci en el nostre mar Mediterrani. Les càpsules serveixen per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani els podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcea. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna d'aquestes càpsules del mar. De fet, l'Associació Cetàcea és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquestes espècies. Avui, de la mà de l'Arnau, coneixerem el dofí ratllat. Arnau, molt bona tarda i moltíssimes gràcies un dia més per ser aquí a la Randa Mar.
Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres.
El dofí ratllat, Arnau, quin seria el dofí ratllat o dofí llistat, també conegut, quin seria el seu nom científic?
Doncs és l'Estenella coelulobalba, val? I és un dofí que aquest és, diguem, el més comú al Mediterrani. Aquest, segur que si hem navegat alguna vegada, és el que haureu vist, aquí almenys a la costa catalana. I és el dofí més petit del Mediterrani. Aquest és un dofí que fa ni els 2 metres gairebé. Val? I és un dofí molt estilitzat, és molt maco de veure'l. És un dofí que té una aleta també dorsal molt petita, a diferència d'altres espècies. I aquest té una coloració molt característica, que és el que dona aquest nom de ratllat o llistat. Per què? Perquè aquest animal té unes ratlles que tenen diferents patrons, però sobretot tenen tres ratlles diferents, unes que van des de l'ull, val, cap a la part urogenital, i després tenen dues altres ratlles més també que fan aquest dibuix no tan estilitzat i tan característic del dofí llistat.
De quina manera podem de quina manera es comporta el mar, no? Com el podríem identificar, no, segons el seu comportament?
Doncs aquest és un dofí que sí que és, diguem, és un espectacle de veure'l. Si tenim la sort de veure'l, de veritat és molt maco, perquè és un dofí molt actiu al Mediterrani. Val? Aquest sí que fa salts molt grans, d'entre 3 o 4 metres. Val? És un dofí que aquest sí que agafa grans velocitats, també, i és un dofí que fàcilment s'aproparà a la proa del vaixell. Aquests dofins el que fan és posar-se en aquesta zona per aprofitar la velocitat del vaixell, les onades, i així estalvien energia també per viatjar. Llavors aquests, moltes vegades, quan estem navegant, aquests fàcilment vindran a la proa.
No sé si ens pots explicar també una mica quin és el tipus d'alimentació que tenen, de què s'alimenten.
Aquests dofins, com molts d'ells que comentarem aquí a les càpsules, són dofins que s'alimenten sobretot de peixos, en aquest cas peixos pelàgics. Podria ser també algun altre peix una mica més gran, però hi ha en menor mesura també algun cefalòpode, però principalment la seva dieta són peixos pelàgics.
No sé si ens pots explicar també una miqueta com es distribueixen pel Mediterrani, no? En quines zones del Mediterrani els podríem trobar?
Doncs aquest és un cetaci, és el més abundant del Mediterrani. Amb estudis recents estimen que la població actual és uns 400.000 individus, o sigui que és el més abundant, a diferència d'altres, i es distribuiria per tota la conca, però sobretot a la part occidental del Mediterrani, i pel que fa a les profunditats és un animal que es troba sobretot a zones de més profunditat del talús continental, més enllà dels 200 metres de profunditat. I aquí el Garraf és l'espècie amb diferència que més observem, i el 60% dels albiraments són d'aquesta espècie.
Hi ha alguna època de l'any que li agradi més? El podem trobar durant tot l'any aquí al Mediterrani?
Doncs és una espècie resident al Mediterrani, això vol dir que la podem veure al llarg de tot l'any, però sí que és veritat que aquí el Garraf és una espècie que sobretot l'hem vist a l'hivern i a la primavera, són les èpoques que més n'hem vist. Però és una espècie que, com he dit, la podem veure al llarg de tot l'any.
Algunes de les principals amenaces, no, per la supervivència d'aquesta espècie, quines serien?
Doncs aquest és un dofí que està catalogat com a seu estat de conservació és vulnerable, val? Però aquest és un dofí que sí que fa uns anys va haver una epidèmia de morbillivirus, que és un tipus de virus, igual que nosaltres hem tingut la pandèmia fa poc, no, de la Covid, doncs també fa uns anys, als anys 90, va haver una epidèmia d'aquests dofins aquí a Catalunya, van començar a aparèixer molts d'ells a les costes catalanes, van morir, no?, per culpa d'aquest virus, i en aquella època sí que els hi va afectar bastant, i és un virus que hi és, no?, però ara mateix, actualment, també podríem considerar la captura accidental, sobretot dels odontocets, d'aquests dofins més petits, com un dels principals problemes. Val? També hi ha altres amenaces que podrien ser, per exemple, la falta d'aliment, també perquè estem reduint la quantitat de peixos o d'aliment al mar, val? I també la contaminació.
Per acabar-ne, no sé si tens alguna curiositat, alguna cosa que ens vulguis explicar d'aquesta espècie, no?, que recordis en algun darrer albirament.
Doncs del dofí ratllat, un dofí que mai et canses de veure. És un animal que té una activitat tan espectacular i tan activa en superfície que la veritat que els veus sempre et sorprenen. Quan es fiquen a prova, jo sempre recomano, si pots si estan a proa i pots apropar-te, diguem tu, caminant fins a la proa del vaixell i aprofitar aquest moment, perquè si el mar està molt pla, és un moment supermaco, de, i veus com aquest, també, com aquest animal et mira, es gira per mirar-te.
Mm-hmm, són molt juganers, doncs?
Sí, aquests són molt juganers, a diferència, per exemple, del dofí mula que vam dir que era més tranquil, aquest és superactiu i és un espectacle.
Mm-hmm. És fàcil trobar-los? És a dir, sempre que sortiu és fàcil de trobar-ne o de fer una miqueta de...
Sí, mai ens agrada dir sempre, perquè bueno, al mar mai saps el que pots trobar, però sí que és un animal que el veiem gairebé en moltes sortides, i és això, el 60% dels albiraments que hem tingut són de dofí llistat. Per tant, és bastant probable que si qualsevol persona surt a navegar més enllà del talús, se pugui trobar dofins llistat.
Mm-hmm. Solen anar en grup o...?
Sí, són animals que solen anar en grups grans. Poden, bueno, és un animal que també tenen grups de mida més variable. Hi ha vegades que hem pogut trobar grups més petits i hi ha vegades que podem trobar grups de 100 o fins a 200 individus alhora. Vale? Això també un dia, si trobes un grup així, és una experiència espectacular.
Mm. Pues, com sempre, Arnau, recordem per acabar la càpsula que hem de respectar, no?, aquest entorn de totes aquestes espècies, sobretot quan sortim a veure'ls, tot i que siguin un espectacle, no?, trobar-te'ls i tal, l'hem de respectar, la seva manera de nedar.
Sí, sempre és superimportant recordar que per llei estan protegits i hi ha una llei, no?, que diu com hem de fer aquest apropament cap als cetacis, per tant mai ens podem apropar més de 60 metres d'ells, i si són ells que s'apropen a nosaltres, en aquest cas, reduïm velocitat, esperem que passin, o si s'apropen, doncs seguim viatjant però amb velocitat reduïda fins a 4 nusos, gaudim de l'albirament i ja estaria.
Uh-huh. Doncs Arnau, de l'Associació Cetàcia, moltíssimes gràcies un cop més per haver estat amb nosaltres a les Càpsules del Mar.
A vosaltres.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por. Fent el mort, la vida passa igual.
I així arribem al punt final del programa d'aquest dimarts 2 de juny del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito, qué bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito. Esa filosofía barata no la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos. De tanto llorar por ti y ahora resucientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas.
cuentes más historias, no quiero saber cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver. Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien.
Te felicito, que bien actúas.
De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho.
Te felicito, que bien actúas.
De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho.
Te felicito, que bien actúas.
Sí, Radio La Escala.
La Xarxa.
Sí, aquest dijous.